Miquel Felipe, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al Miquel li han posat la catifa de les grans ocasions, catifa vermella, vermella de glamour i vermella també de sang i de terror, perquè ha estat a Sitges al Festival de Cinema Fantàstic i ens va prometre que ens explicaria aquests dies de primera mà com han anat, què ha passat.
Doncs molt bé, realment. Vull dir, han sigut 10 dies de compartir la meva vida amb persones meravelloses, tal com és. I de llevar-se d'hora per fer el voluntariat. El meu torn era de 8 a 12 del matí. I de veure moltes pel·lícules, un total de 29 en total. I bé, acabar cansat, comentar també les pel·lícules amb tota aquesta gent meravellosa amb qui tenim un podcast. I de gaudir doncs d'algunes de les propostes més extremes. Aquest any sí que he pogut veure la guanyadora, L'hermanastra fea, que justament és una pel·lícula que vindria a ser una versió de La substància, però amb princeses, justament, que bé, revisiona una mica el conte de la Ventafocs des del punt de vista de la seva germanastra lletja i una noia que encara no ha arribat a la seva màxima esplendor i vol arribar a la seva màxima esplendor i agradar-li amb el príncep blau. I bé, doncs les coses prenen un prisma de body horror, de terror corporal i de molta sang.
Has tingut algun moment glamurós, mitòman?
Bueno, el màxim que puc dir va ser que vaig veure Terry Gilliam.
Home,
déu-n'hi-do. És un gran què.
Top, vull dir. I tant.
Sí, sí, sí. A més, una persona que admiro profundament, els Monty Python també, va recollir el Premi Honorífic en la sessió on després es projectava la pel·lícula Frankenstein de Guillermo del Toro, que comentarem avui perquè s'estrena avui. I bé, va fer la petita broma, va ser una recollida de premi molt curta, on va fer la petita broma dient estic molt content de recollir aquest premi en honor a Terry Gilliam, que no ha pogut ser aquí avui. I bé, va recollir el premi, va fer el seu discurs d'agraïment i tot seguit es va projectar a Frankenstein. I així va ser, bueno, aquesta va ser una de les anècdotes que tinc. També hem estat de prop amb una directora que es diu Annapurna Sriram, que va presentar a la secció Noves Visions la pel·lícula Factoids, que es veu que va ser una de les millors pel·lícules del festival, tot i que malauradament no la vaig poder veure. I també dintre d'una de les seccions paral·leles, que és la secció també Noves Visions, vam coincidir amb el director de la pel·lícula australiana A Grand Mockery, que justament es va endur després el premi a millor direcció ex aequo de la secció Noves Visions. I aquestes són algunes de les anècdotes que tinc entre bambalines.
10 dies ben aprofitats.
Sí, sí, sens dubte.
Anem a xafardejar la cartellera. Per cert, una cartellera que en general no es pot dir que estigui en el millor moment, ni Tron Ares aconsegueix remuntar aquests números. S'està costant aquest octubre.
Sí, sí, Tron Ares, de fet, ja la vam comentar l'últim dia que vaig ser aquí. S'ha convertit en un fracàs de taquilla, finalment. Apunta que Jared Leto no és justament un dels grans reclams que té la gent per anar al cinema. I sembla que es complica que hi hagi una quarta part. Dèiem l'últim dia que no se sabia si hi hauria quarta part, no hi hauria quarta part, perquè els números de les dues entregues anteriors havien deixat bastant a desitjar. Doncs, bueno, sembla ser que finalment es quedarà la cosa aquí.
Sort que sempre podem confiar en el terror, no?
Sí, sí, sí. Bueno, deien que el cinema de terror estava salvant una mica la cartellera aquest any, però jo crec que més que això, tot i que també s'han estrenat pel·lícules molt bones com Los Pecadores o Weapons o Together, que s'estrenarà a l'octubre, bueno, la setmana que ve, doncs jo crec que també s'han estrenat propostes molt interessants.
Anem a tafanejar aquesta cartellera del cap de setmana. Amb què comencem?
Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Que aparcar las demás. Born in the USA. Esto es lo que vamos a lanzar, tal y como están.
La discográfica, cuando tienes el primer top 10, solo quiere aprovechar el tirón.
No nos importan los singles, sino el álbum. Lo que quiero es innovar un poco.
Hay algo de margen, pero no mucho.
Sabes que no sé mezclar.
No voy a grabar un disco, Mikey.
Jeremy Allen White és l'Springsteen de Nevada, del disc de Nevada, d'aquell àlbum diferent.
Sí, correcte, el disc que Bruce Springsteen va gravar en un casset a la seva habitació de Nova Jersey, el 1982, i bé, un Bruce Springsteen que s'enfrontava als dimonis als seus dimonis familiars, la relació complicada que tenia amb un pare alcohòlic i violent, i bé, i que d'alguna manera a través de la creativitat busca com una mena de redempció. Doncs bé, aquí qui l'interpreta justament és Jeremy Allen White, que diuen que no és casualitat que interpreti amb aquest Bruce Springsteen en hores baixes, quan ja tothom el reconeixia, malgrat que estava en els albors de la cim de la seva carrera. Sí, just començava a ser conegut llavors i la gent el començava a conèixer, tot i que ell mateix potser no es coneixia tant a si mateix. Doncs bé, es veu que no és casualitat que Jeremy Allen White l'interpreti, perquè es veu que per la seva experiència amb les quatre temporades de The Bear, la sèrie de Disney Plus, ja té experiència sabent el que són els homes aquests...
Turmentats, que,
sí,
no? Que, foscos...
Sí, que combaten els dimonis familiars a través de la creació. I bé, i qui dirigeix aquí és Scott Cooper, director de Black Mass, que era una pel·lícula de gangsters amb Johnny Depp, i també de Corazón Rebelde, que és la pel·lícula per la qual Jeff Bridges va guanyar l'Oscar a millor actor, i on es veu que ja va demostrar aquest director ser la persona idònia per dur a la pantalla la història d'una ànima torturada que busca la redempció a través de la música. I bé, i per la resta doncs es comenta que és un antibiòpic musical, diu Cinemania, retrat intimista d'un músic de fama estratosfèrica que emociona profundament, i que, bueno, és això, la història d'un home marcat pel seu passat que aconsegueix escapar d'ell. Es comenta que, bueno, el periòdico d'altra banda comenta que, bueno, que cau una mica en els tòpics del biòpic musical, tot i que es veu que aquí potser no hi ha tanta música, però que és molt interessant i útil quan explora els terrenys de la creació de l'àlbum Nebraska, gravat de manera molt amateur, amb fallos tècnics, però que va ser un dels àlbums que el van posar en escena.
Tot i que la música no tingui aquest paper, sí que diuen que la pel·lícula se sosté principalment gràcies a les actuacions, totes de gran nivell, i destaquen molt el paper de Jeremy Allen White, que amb aquesta mirada trista i aquesta actitud de tipus bonàs aconsegueix transmetre la vulnerabilitat de Springsteen en aquest moment, quan crea Nebraska. És Springsteen, música de ninguna parte. Tenim estrenes sonades, a més.
Sí, los domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ¿ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla? Madre, lo que eso está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso. Pero tú tienes que experimentar.
Los Domingos, guanyadora de la Concha de Oro a Sant Sebastián.
Sí, sí, el jurat presidit per J. Bayona va decidir donar-li la Concha de Oro amb aquesta història d'una noia de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària estudiarà, o almenys això és el que la seva família vol que faci, perquè ella diu que cada vegada se sent més a prop de Déu i que vol abraçar la vida de monja de clausura. I bé, i doncs la família això li agafa per sorpresa i provoca un abisme i una prova de foc per tots. I bé, i és la nova pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco Lobitos, per la qual va guanyar el Goya millor direcció novella. I també té una minissèrie per Movistar que es va estrenar l'any passat, que es veu que va ser la minissèrie espanyola de l'any, que es diu Querer, que anava dels abusos sexuals dintre de la parella. Llavors es veu que com ja ho havia fet amb Cinco Lobitos i com ja ho havia fet a Querer, doncs aquesta pel·li d'alguna manera fa com de, de dissecció de la família basca, com d'anàlisi de la família basca, que, bueno, en aquest cas, aquesta família, la família de la protagonista, encarna d'alguna manera la, la societat espanyola. I bé, i, bueno, bàsicament, doncs, fa aquesta construcció de la família i marcada, en aquest cas, per l'absència de la mare, els desequilibris econòmics i la nova vida del pare, que fan que, bueno, que la protagonista d'alguna manera passi a un segon pla per culpa de tots els problemes familiars. I, bueno, es destaca sobretot que és una pel·lícula que funciona molt bé gràcies a les seves interpretacions. Tothom destaca el gran paper que fa la debutant Blanca Soroa en el paper d'aquesta nena que cada vegada se sent més, més a prop de Déu, i sobretot de Patricia López Arnaiz, que interpreta amb la seva tieta, que es veu que és completament atea i que, bueno, que es veu que a Los Destellos de Pilar Palomero ja va demostrar que era una gran estrella i aquí ho continua demostrant. I és una pel·lícula, bueno, pel que diu La Vanguardia, pràcticament intachable, fins i tot modèlica en el seu equilibri entre el rigor més aspre del cinema, entre el rigor del més aspre cinema d'autor i el que en realitat és una pel·lícula per tots els públics, una pel·lícula mainstream de, del nivell, i que a més generarà conversa pels, pels temes que toca.
És la vostra pel·lícula, segons Fotograma, si busqueu films que us remoguin per dintre, i també està molt bé, un cop vista, poder assistir a aquesta evolució d'una creadora en majúscules que ja hem vist, com deia el Miquel, a Cinco Lobitos o A Querer. I posem una mica de terror, no?, també aquesta setmana.
Sí, Black Phone 2.
¿Has oído hablar del captor? Yo lo maté.
Lo que vivió en aquel sótano le cambió. Finn, he tenido una pesadilla. Era sobre unos niños desaparecidos.
Solo era un sueño.
Pero ese lugar existe. Es un campamento. Tenemos que ir allí.
Sona de nou el telèfon de Black Phone.
Sí, sí, correcte. Després de que la primera, que és del 2021, costés entre 16 i 18 milions de dòlars, que és molt poc, i en recaptés més de 161 a tot el món...
Bons doncs, números. Bueno,
sí, sí, evidentment, doncs, l'estudi es va fregar les mans i va dir aquí tenim una franquícia. I torna a Black Phone 2, que vam poder veure al Festival de Sitges, en una pel·lícula on ve el protagonisme... Recordem que la primera va d'un nen que és segrestat per un home i tancat en un soterrani on hi ha un telèfon negre que comença a sonar, i allà sent allà comença a tenir converses amb les ànimes dels altres nens segrestats per aquest home. I bé, i spoiler, al final de la primera el mata amb el segrestador, però, bueno, com això és una franquícia i això és Hollywood, doncs hi havia d'haver segona part i el segrestador torna a la segona part. En una segona part, on del protagonisme ja no recau en el nen, sinó en la seva germana, que és la protagonista, el nen té un paper més secundari.
Madeleine McGraw, que diuen que està també, no?
Sí, sí, Madeleine McGraw, el nen és Mason Thames, que ha protagonitzat aquest any com a entrenador de Dragon, però el protagonisme recau en la seva germana. I repeteixen el director Scott Derrickson, director de Doctor Strange, director de Sinister, i el seu guionista, Sir Robert Cargill, amb qui també es va encarregar de la primera part i també de Sinister, considerada ja una de les joies de terror d'aquest segle.
I repeteix Ethan Hawke, també?
I repeteix Ethan Hawke, també, en el paper del segrestador, on en una segona part, on bé que es veu que et farà saltar de la butaca novament, on un dels grans encerts és la introducció al món dels malsons amb un format diferent, perquè sí que és veritat que la pel·lícula va alternant entre el format digital i el format analògic, i bueno, que li permet jugar, diu Cinemania, amb un psicòpata fantasmal, traslladant-nos a pel·lícules com Pesadilla en el Street o sèries com Stranger Things. Jo crec que en el segon cas és on també s'apropa.
Aquest àmbit sobrenatural.
Sí, sí, l'àmbit sobrenatural de sèries com Stranger Things.
Hi haurà tercer lliurament, segurament, no?
Segur. Pràcticament segur. S'ha de veure també com funciona en taquilla, però jo crec que sí que hi haurà tercera part.
És una producció de Blumhouse, que és el gran segell del terror.
Sí, sí, el gran segell del terror. També han fet diverses franquícies amb... Bueno, no, sí, crec que sí que han fet diverses franquícies dintre del terror. Megan, ara fa poc vam tenir Hombre Lobo, no sé si tindrà segona part, però sí, és el gran segell del terror mainstream nord-americà.
I anem pel plat fort de les estrenes.
Frankenstein.
Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío. Veo pedazos, recuerdos de distintos hombres. Entonces lo vi. Tu nombre.
Víctor. El Frankenstein de Mary Shelley, ara revisitat per Guillermo del Toro.
Sí, sí, molt obsessionat des de fa anys amb el mite de Frankenstein. Justament amb la revista, va fer amb el seu llistat de les seves 10 pel·lícules preferides per Sight and Sound del 2022, va posar la pel·lícula original El doctor Frankenstein de James Whale dels anys 30 com una de les seves pel·lícules preferides. I bé, i ara doncs finalment de la mà de Netflix ha acabat fent la seva nova versió del Frankenstein. En aquesta pel·lícula, molt ambiciosa a nivell narratiu, s'ha de dir, perquè està dividida en dues parts. En la primera, Víctor Frankenstein explica la seva versió de la història, i en la segona es canvia el punt de vista i és el monstre qui explica la seva visió de la història. Comença la pel·lícula amb què creador i criatura es troben en un vaixell, estancat en el gel, I justament és una pel·lícula, s'ha de destacar, molt potent estèticament, sobretot durant la primera hora. Jo pensava, ostres, això és espectacular. I La Vanguardia ho destaca també. Fotografia, disseny de producció, banda sonora i vestuari assoleixen una harmonia d'estranya perfecció, tenyida de romanticisme. I finalment acaba sent una pel·lícula emotiva i maca. S'ha acusat molt a Guillermo del Toro també de ser un cineasta infantil, de ser un cineasta sentimental. A mi, sincerament, no m'ho sembla, també ho he de dir. Però sí, és bàsicament una pel·lícula de 7,5 tirant cap a 8, i es destaca també la crítica, que sobretot el segon tram és el més brillant, perquè és quan la criatura pren consciència del seu propi ésser.
I amb un repartiment fantàstic, també.
I tant. Oscar Isaac, Jacob Elordi, que interpreta amb la criatura, Mia Goth en un doble paper, i Christoph Waltz.
I tenim encara un parell d'estrenes més. Anem per...
Tom i Jerry, Aventura en el Tiempo.
Y aquí tienen la joya de la corona de esta exposición, la brújula astral. Se cree que posee un poder infinito.
¿Se despiertan?
Eso parece.
Maestro, fíjese en la corona de l'enviado.
Coincidint amb el 85è aniversari de la sèrie de dibuixos animats, arriba aquest Tom i Jerry, Aventura en el Tiempo, a la gran pantalla.
Sí, correcte, una pel·lícula on Tom i Jerry viatgen en el temps i, bé, després d'una boja persecució al Museu Metropolitan de Nova York, un portal els transporta cap a una ciutat daurada inspirada en l'antiga Xina. I per tornar a casa doncs, han de viure una aventura plena d'acció i humor, enfrontar-se als seus enemics i potser treballar junts, malgrat ser constantment, malgrat estar constantment enemistats. I bé, i es veu que és una pel·lícula a mig camí entre una nova història i una aventura tradicional de Tom i Jerry. on Tom i Jerry d'alguna manera són un ham, diuen, per atreure les sales a tots els que van créixer amb les seves aventures, però realment la pel·lícula es veu que dista bastant de la sèrie perquè fa el salt de l'animació 2D a l'animació 3D i s'allunya dels dibuixos als quals estaven molts acostumats. I, bueno, s'introdueixen nombrosos diàlegs, la història té lloc en una ciutat de la Xina, Tom i Jerry queden una mica relegats al segon pla, però si te l'aprens com una pel·lícula independent, més que com un producte derivat de la sèrie, es pot trobar una pel·lícula entretinguda, dirigida al públic més petit i amb picades d'ull per nostàlgics i que puguis apropar nous espectadors a aquesta parella.
I l'última estrena de la setmana?
Decorado.
Buenos días, cariño.
Buenos días, amor mío.
Yo te quiero ver feliz.
Pero es que siento que no valgo para nada. No necesito objetos, solo dinero.
Oh. ¡Qué materialista!
¡Soy un pirómano!
Tienes buena cara.
Decorado, una pel·lícula d'animació.
Sí, una pel·lícula d'animació, però per adults, en aquest cas. És la nova pel·lícula del guanyador de 4 Premis Goya, Alberto Vázquez, que, o sigui, té 4 Goyas, millor curt d'animació, Bear Boy, millor pel·lícula d'animació, Psiconautas, Los Niños Olvidados, que era una pel·li que es basava en el curt de Bear Boy, millor curt d'animació, Decorado, en el qual es basa aquesta pel·lícula, i millor pel·lícula d'animació, Unicorn Wars, que es basava en un altre curt seu que es diu Sangre d'Unicornio.
Per tant, agafa el curt que ja va ser guanyador el 2017 i el converteix en pel·lícula ara.
Correcte, ara el converteix en pel·lícula en aquesta història sobre un ratolí de mitjana edat que, bueno, que té una crisi existencial, el seu matrimoni es desmorona, la seva dona és il·lustradora que no es guanya massa bé la vida, la vida li sembla absurda i comença a sospitar que tot és una gran farsa. I bé, i bueno, un dia sí que és veritat que el seu millor amic mor en circumstàncies sospitoses i comença a sospitar que alguna cosa no encaixa i, bueno, i després busca alguna cosa que s'assembli una mica a la llibertat. I bé, és una pel·lícula, diu Cinemania, amb referències cinematogràfiques tan disparells com el Show de Truman, 1984, perquè ens apropa un món dominat per una gran corporació, o els dibuixos del Disney, o els Looney Tunes i el surrealisme de Buñuel.
Quan veurem aquestes pel·lícules o algunes d'aquestes? Tens dates?
Sí, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, ja està confirmada a partir del divendres que ve, dia 31 d'octubre, al Kubrick. Després, Los Domingos, a partir d'aquest cap de setmana ja, al cinema Kubrick. I Frankenstein també quedarà pendent de programar per després del Most, però es farà al cinema Kubrick perquè s'ha de veure amb una pantalla ben gran. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió d'Eddington, d'Ari Aster, en versió original subtitulada, amb Joaquin Phoenix, Pedro Pascal i Emma Stone. I el cap de setmana us esperem també a l'Assassí amb Caza de Brujas, en versió original subtitulada i doblada al castellà. I el dissabte a les 5:30 us esperem amb la sessió de La Comunidad, d'Àlex de la Iglesia, en col·laboració amb el Consell Comarcal. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Los Domingos i amb La Força del Destino.
Dilluns.
Dilluns,
òpera.
Correcte, òpera.
Dilluns d'òpera. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.